L'hora de créixer, amb Oriol López Villena i Metadata.
Benvinguts a l'Hora de créixer, aquest podcast que fem amb Metadata per parlar amb empresaris del món tecnològic i descobrir més d'ells i descobrir més dels seus projectes i de les seves idees de futur. Jo sóc l'Oriol López, sóc assessor d'empreses i avui parlo amb els fundadors, socis fundadors d'una empresa que té com a nom Elvis Smart Solutions, ara en parlarem del nom, d'acord, que pretén millorar la qualitat de vida dels ciutadans, no? I això per mi és un gran repte, no? A través de la tecnologia, eh? I els seus socis fundadors són el Xavier Faustino, que és enginyer industrial i que ja té experiència en el món mediambiental, però ens ho diràs tu, Xavier, i amb el Jordi Cugat, que és advocat i expert en contractació pública i innovació. Llavors, qui sou vosaltres dos? Qui és el Xavier, qui és el Jordi i què és Elvis Smart Solutions?
Jordi.
A veure, som dos amics que després de molts anys convergeixen amb una idea comuna, que és aquesta que comentaves inicialment, de millorar la qualitat de vida. Tot va començar, això sí que és cert, va començar amb el plantejament que es van fer les administracions públiques al voltant de la reducció de les emissions dels gasos contaminants a les grans ciutats, el que diem les zones de baixes emissions, per intentar restringir la circulació dels vehicles terrestres dins de la ciutat. I a partir d'aquí vam començar a construir una idea. Tot comença, com poden començar de moltes maneres, però en aquest cas va començar en el fruit d'una amistat de fa molts temps, que dos persones amb les seves trajectòries professionals van entendre que podien sumar talent per construir un projecte que intentés, doncs, això, millorar la qualitat de la vida de les persones, dels ciutadans, en uns sectors en els que enteníem que podíem aportar la nostra innovació, no? Com són la mobilitat, la qualitat de l'aire, bàsicament, no? També en temes d'indústria 4.0, òbviament.
Ara t'anava a preguntar, i això com ho feu? És a dir, com entenc... Entenc el valor, d'acord, millorar la qualitat de vida, utilitzar dades i per millorar, en aquest cas, la qualitat de l'aire, per exemple. Com descriuríeu el vostre client habitual i com l'ajudeu? O sigui, què aconseguiu amb ell?
A veure, la manera d'aterrar tota aquesta voluntat o aquesta idea o aquest projecte, òbviament, passa pel filtre del que és la tecnologia, no? Del sector tecnològic, eh? I enfocat en temes mediambientals, doncs aterra amb unes plataformes de software que el que ofereixen és la possibilitat de gestionar, començar a gestionar el que fa uns anys ja tothom parla del Big Data, del Data Analytics, no? de tot el tema...
Aquestes paraulotes, no? Que es van repetint.
Aquestes paraulotes que han aterrat des de fa bastants anys ja, i que d'alguna manera hem de començar a treure-li suc, aterrar coses concretes i que realment els ciutadans vegin com properes aquestes paraules o aquestes... Bàsicament, el nostre pal de paller és el concepte de Smart City, no? Una miqueta, el millorar la qualitat de vida de les persones a les ciutats, no? I evidentment, doncs, la mobilitat, la qualitat de l'aire són uns factors importantíssims, més enllà de que, evidentment, i per desgràcia, doncs, actualment el Covid s'ho emporta tot, no? Tota la
gent. Això és el que anava a dir, clar, en moments com l'actual i la situació de Covid, jo a més em consta que vau fer algunes iniciatives durant el moment més podríem dir, més dur, de la pandèmia, que m'agradaria saber-ne més, no? Perquè, clar, el Covid com afecta un projecte nou com aquest?
Perdona, el Covid només... El Covid per nosaltres, a part de com tothom, no? Evidentment, però com a empresa, com si diguéssim, jo crec que ho vam entomar com generador de dades, no? Perquè nosaltres, al cap i a la fi, som una empresa que ens alimentem de dades, no?
Vale.
El que volem és gestionar dades, el Big Data, el famós Big Data, sí. Gestionar dades. I a partir d'aquí, doncs, intentar sumar esforços i talent per, d'aquestes dades massives, treure'n un profit, un rèdit, no? Una informació que sigui vàlida per millorar les decisions, tant públiques com empresarials, no? I, per tant, tot el que generi dades per nosaltres doncs és font de negoci, com qui diu.
Només, el Jordi ho ha explicat perfectament, només dir que nosaltres treballem des del punt de vista de la creació del projecte en dos eixos fonamentals, no? Un és aquesta responsabilitat social molt enfocada doncs, al repte més important que tenim avui dia com a societat, que és el canvi climàtic i tenir, diguem, un futur possible i plausible utilitzant les tecnologies al nostre abast. I una altra cosa que és evident, que és que estem immersos enmig d'una transformació digital terrible, vale? Que diguem-ne, hem de saber encaminar doncs, perquè convergeixin aquests dos objectius, no? Transformar-nos digitalment i millorar la qualitat de vida de les persones i la qualitat del nostre entorn, val? I amb aquests dos eixos nosaltres vam construir aquest projecte. Des del punt de vista del Covid, com bé deia el Jordi, és un generador de dades i és un generador d'oportunitats, perquè en 6 mesos, diguem-ne, aquesta transformació digital s'ha accelerat.
Sí. Digital, no? Ha estat espectacular. És a dir, no sé si coincidiu, però clar, una de les preguntes que jo feia a molts empresaris, a molts clients, era, escolta, si haguessis sabut el que passava, si 6 mesos abans haguessis sabut això, què haguessis fet, no? I el tema digital era clau, era, ostres, hagués estat més preparat, no? Tothom s'ha hagut de preparar ràpid i corrents, no? Per coses com fer videoconferències, coses a vegades tan bàsiques com aquestes, no? El tema de les dades, a més, és curiós perquè és el recurs més valuós que té qualsevol empresa que és, i qualsevol organització, de fet. A més, és un recurs que és gratuït, perquè hi és, però no s'utilitza.
Ho hem de pensar, que és gratuït.
Sí. No, és gratuït en el sentit que el que no és gratuït és extreure'l de manera eficient o eficaç, és a dir, saber què vols extreure i fer-ho de la manera més ràpida o més òptima possible. Això no és gratuït, però el recurs en si, la informació hi és. Jo penso ja.
Sempre faig el símil de les dades amb el petroli, no? Les dades són el petroli del segle XXI. Tu pots tenir, diguem-ne, una bossa de petroli sota els peus, vale? I tens un actiu, òbviament. Vale? Aquest actiu puja de valor, té molt més valor afegit si ets capaç d'extreure'l, refinar-lo i fer-ne benzina.
Vale? Pues aquesta és una gran definició, perquè és un recurs que està allà, però s'utilitza poc a les empreses. Per exemple, amb el que vosaltres plantegeu, jo parlo des del punt de vista empresarial, potser perquè conec menys l'administració pública, però des del punt de vista de les empreses i tot aquest tema de la indústria 4.0, tot plegat, clar, te n'adones que moltes vegades no hi ha informació. Jo tinc un client amb qui fa poc vam descobrir, vam estar veient que s'endarrerien els terminis de cobrament. Llavors vam descobrir que no era un tema de cobrament, és a dir, cobraven el mateix termini amb els clients, sinó que era un tema de temps que les mercaderies estaven a l'empresa fabricant, produint, no? El poder tenir dades, de poder dir, ostres, això el que està passant és en aquest moment concret del procés productiu, el que està passant és això jo ho trobo molt valuós.
Tingues present també, o tinguem present també, que quan parlem d'innovació, la innovació no surt com un bolet, no? Sinó que la innovació, que a vegades ens omplim tots la boca o jornades i tots, la innovació requereix d'una planificació, d'una estratègia, d'una reflexió prèvia. O sigui que no surt com un bolet, no? Com ara. I un baròmetre que ens pot servir a nivell de societat és la, com d'altres, és potser les actuacions que fa l'administració pública en aquest sentit, no?, d'innovació.
Sí.
Actualment s'estan posant les piles, com qui diu, no? Hi ha moltes iniciatives, hi ha moltes ajudes, hi ha subvencions, la Unió Europea està apretant molt en aquest sentit per potenciar la innovació, perquè és el camí, molt probablement, un dels camins que ens ajudarà a sortir tant del Covid, del pou del Covid, com de moltes altres ingerències que tenim, no? El que és la transformació digital a l'administració pública, tot el tema d'innovació i d'startups, el concepte propi d'startup que va molt associat al sector tecnològic, no? No deixa de ser començar una empresa, no? Tota la vida...
Això és una mica com els, això és una mica com els runners.
Exacte.
No? El que sabia dir corre.
Doncs... Exacte. Canviem les paraules, els hi donem un sentit... Bueno, tot ajuda, tot evoluciona, no? Parlàvem abans del Big Data, parlem d'innovació, parlem de conceptes que són molt transversals a vegades, que requereixen d'implicació de molts diferents sectors o àmbits i això requereix de reflexions, requereix de debat, requereix d'entesa i no és tan fàcil com sembla a vegades.
I requereix el que diem de les dades, és requereix de dades portades al terreny de joc, no? Que jo dic moltes vegades que és que de vegades tot aquest tema de les dades queda com en un món eteri, no? Jo quan sento parlar aquestes paraulotes, no? Big data, intel·ligència artificial, tot això, moltes vegades el que veus és que sempre queda en un món molt, molt llunyà del dia a dia. I crec que té molta relació amb el dia a dia, però no s'explica prou bé.
Hi ha un concepte que a més mm-hmm. Un cop superat el Big Data, un cop superada la intel·ligència artificial, l'IoT, totes aquestes paraulotes, com dius tu,
sí.
Ara s'està parlant de la qualitat de la dada. És una cosa que té tot el sentit. És a dir, dades n'hi han hagut sempre i n'hi ha moltíssimes. D'acord? Una de les feines importants de la transformació digital és... establir aquesta qualitat de la dada, ¿vale? Perquè sigui treballable. Sí, és a dir, que estigui ordenada o diguem-ne, que la raw data estigui filtrada, netejada, que tingui qualitat suficient com per després aplicar els processos que venen després, no? Que és una mica el que fem.
I que estigui alineada amb l'estratègia de l'empresa o amb les prioritats que busca aquella dada. Escolta, volem aquesta dada per què? Per fer que no hi hagi embussos. O volem aquesta dada per què? Per fer que una empresa trenqui colls d'ampolla o descobreixi un espai on s'hi està massa estona, no?
Afegint una miqueta algun comentari sobre el que diu el Xavier, a veure, totes les empreses o negocis generen dades, òbviament, no? Sí. Però generen dades de molts tipus, no? Hi ha molts formats. La voluntat potser... Ara, un cop comencem a treballar les dades i un cop hem interioritzat o comencem a interioritzar el concepte de Big Data, és fer un salt més qualitatiu, com deia el Xavier, relatiu al que és la pròpia dada, no? A la qualitat d'aquesta dada, per tal de potser homogeneïtzar el tipus de dades perquè puguem treballar sobre les dades. Una de les feines més importants que hem hagut de fer a l'empresa per treballar amb dades... ha sigut recerca de bases de dades, neteja, actualització, homogeneïtzació de processos per integrar aquestes dades. O sigui, no qualsevol dada és una dada útil. Ni tota la dada oberta és una dada útil o que puguis gestionar d'una manera efectiva que respongui a les necessitats que tu tens o que tens pensat per oferir un servei, per exemple, no? Tant la qualitat com el valor, hi ha un valor de la dada que jo crec que ens estem, és una opinió més personal,
sí.
que és el valor de la dada que sembla que a la societat la dada, i potser parlaria més de dades personals, no? Però,
sí.
Però no deixen de ser dades, òbviament, que d'alguna manera no estem donant valor, no?, aquestes dades i fruit d'això és, per exemple, la quantitat d'autoritzacions que donem al llarg del dia, sí, quan obrim una...
Que hi hagi estats enormes que no ningú s'hi hagi. Ens
descarreguem qualsevol aplicació o qualsevol cosa que... És que estem donant les fotografies, les contactes, la ubicació, ho estem donant tot a empreses com la nostra o d'altres, no?
Sí, sí.
Que a vegades no se li dona el valor que hauria de tenir. És difícil, també, valorar tot això. És difícil. Però no sé si haurem de, en algun moment haurem de pagar algun preu per tot això,
Bueno, aquí hi ha un compromís ètic important, val? És a dir, des del moment en què tu treballes amb dades, vale? Que al final és informació de processos, de persones, ambiental, del que sigui, doncs has de tenir un cert compromís ètic, no?, a l'hora de treballar amb aquesta informació que pot arribar a ser sensible.
Clar, això és una mica, si baixéssim al terreny de joc vostre, que aquí m'haureu d'ajudar, no?, si parléssiu d'algun cas concret, el tema del component ètic és important, no? Perquè si parlem de temes de mobilitat, això vol dir que hi ha un... Vulguis que no, hi ha una dada que és aquesta persona s'està desplaçant d'un lloc a un altre, no? Per tant...
Un cas concret, si vols, Oriol.
Sí, sí, fantàstic.
Amb el... Nosaltres vam fer un pilot d'aquest sistema del nostre producte Elvis Elvi, que és una plataforma, com deia el Jordi, destinada a la gestió de la mobilitat, la qualitat de l'aire i també té certes ramificacions en qüestions de seguretat ciutadana, d'acord? I una de les coses que ens va preocupar des del principi, quan estàvem construint, diguem-ne, tota l'arquitectura i tot el sistema, per dir-ho d'alguna manera, mantenible, era la protecció de la intimitat de les persones. En fi, si tu identifiques un vehicle a través de la seva matrícula, podries, vale? Podries, i vull dir, no? Arribar a una persona física o jurídica. Nosaltres vam posar una barrera física, vale? En l'arquitectura, en la pròpia arquitectura de hardware i software, que ens impedia, ni que volguéssim, ens impedia arribar a aquesta informació. Vale? Doncs això és el que... jo crec que és aquest compromís ètic, vale? que has d'intentar implementar amb les coses amb les que fas, vale? I més en aquest sector.
Òbviament...
Un compromís, perdona. Sí, sí, digues.
No, dic que el plantejament de la plataforma era aquesta, però òbviament, si després tens l'aprovació, no? I el consentiment per gestionar aquestes dades com a encarregat de tractament, doncs, òbviament,
tens una cobertura
total que en el, si treballes amb l'administració pública, doncs te'l dona, no? Però tot i així sí que has de mantenir un cert rigor en aquest sentit, sí.
Sí, és un rigor, és el tema de la ètica, dels valors en una empresa, crec que és bàsic, perquè forma part. A més, jo moltes vegades, quan treballes l'estratègia amb empreses, no?, una de les preguntes que els hi faig és... són els vostres valors, no? I el problema és que la gent acostuma a respondre de manera molt frívola o molt alegre amb cites, no? Jo sempre dic cites a la paret, no? És a dir, grans cites o grans frases o grans paraules, no? El client és el primer o els treballadors són el nostre principal actiu. És a dir, comencen a parlar d'honestedat, d'això, però no porten al terreny de joc, no? I no sé vosaltres què en penseu, però jo crec que els valors en una empresa han de ser quelcom que regeix el comportament de la gent, no? Una mica com heu dit vosaltres, no? És a dir, si tinc una ètica que és, o si tinc un valor que és protegir la intimitat, el que faig és, no és protegirem la intimitat com una frase a la paret, no? És crear una arquitectura que permet protegir la intimitat encara que jo no vulgui. És a dir, al final això és un sistema dur que permet el compliment del valor, no?
A veure, la llei ja t'orienta, una miqueta en aquest sentit. No estem en una selva, tampoc, o sigui que... Però, vaja, en el món aquest en què nosaltres ens maneguem, doncs, realment, al món de les dades, hi ha un mercat de bases de dades i de dades que te'n faries creus també de, de la quantitat de volum de dades i de coses.
Sí, perquè la llei ja t'orienta, però és el que tu has dit, quan reps un... quan l'altre ha sortit alguna vegada alguna imatge d'aquestes a internet dels, de la llargària que tenen els acords, no? És a dir, l'acord que tu signes, que tu acordes quan entres a Facebook, quan entres a companyies de diferents tipus, eh? I surten les llargàries, no? I veus les llargàries i dius, sí, clar, compleix la llei, però en realitat és inútil, perquè igualment si vols entrar-hi hauràs d'acceptar-ho, no? Vosaltres, el tema dels valors a l'empresa, entenc que llavors entre el que és la qualitat de vida, el que és el medi ambient i el que és la privacitat, estem parlant de valors que formen part del vostre ADN, diríem, de la vostra estratègia, no?
Bueno, formen part de diguem-ne, de la nostra acta fundacional, per dir-ho d'alguna manera, no? També perquè, com deia el Jordi, doncs, naixem d'una amistat que ve de l'escola i llavors tenim una educació, diguem-ne, i un background que és bastant... En aquest sentit no tenim cap mèrit perquè ha sigut molt fàcil, no ens hem hagut de posar d'acord, ja veníem així de
casa. Sí.
El mot ja era més o menys igual, saps?
El seu més gran, el meu més petit, però bueno.
Però més o menys.
Però el que sí que hem intentat posar cura en que aquests valors no siguin el que tu deies, frases escrites a la paret, sinó que siguin una cosa que està imbrincada, que forma part consubstancial de tot el que fem.
Sí, és cert això que comentaves, Oriol, doncs que la primera resposta quan et pregunten o quan et fan aquesta pregunta que tu comentaves, no? De quins són els vostres principis, valors, òbviament, tot principi, tot valor té un cert grau
de
no? El que costa realment, i trobes, encara que no vulguis, perquè si entres en un negoci, t'hi trobes que és complicat a vegades mantenir aquestes frases que tu comentaves, no? O aquests principis o valors, a vegades costa mantenir i a vegades pot ser que hagis de renunciar a algun principi o hagis de menjar-te alguna parauleta que potser al principi tenies molt interioritzada i el dia a dia o la vida d'una empresa a vegades et fa moldejar aquests principis o t'obliga a moldejar aquests principis. D'altres no, d'altres òbviament són valors molt d'alguna manera molt arraigats, no? I que sí que ets capaç de dir que no, també. El dia a dia et menja, no? També.
Aquest és el motiu pel qual jo sempre recomano que jo mai he cregut en les estratègies a anys vista, d'acord? Sempre he pensat que l'estratègia és un ésser viu i que es desenvolupa de manera constant a l'empresa, no? I per això, podríem dir, és factible crear l'estratègia d'una empresa en 6 hores o en 3 hores. Vull dir, no necessites molt més, perquè és viva. Llavors, sempre he estat de l'opinió que s'ha d'anar revisant de manera constant i regular, perquè pot ser fins i tot que un valor que teníem deixem de tenir-lo. I és legítim, d'acord? És a dir, no passa res, és com si canviem de tipus de client. Forma part de l'estratègia. Això no vol dir que siguem més dolents o que siguem més... sinó que vol dir que anem canviant la nostra estratègia en funció del que nosaltres considerem que és el millor pel nostre objectiu final, no? Que en aquest cas pues, ajudar a millorar la qualitat de vida d'organitzacions, de les persones, d'això. Per tant, crec que aquest objectiu gran està per sobre dels objectius que hi ha per sota, no? Que són, doncs, no vol dir que els valors no siguin importants, sinó que vol dir tot el contrari, els valors són tan importants que han de ser reals i hem de poder-los complir i alinear amb l'objectiu. Si no els podem complir, llavors és millor no tenir-los.
Totalment d'acord.
I no passa res en deixar-los al costat.
De fet, un dels aprenentatges que jo crec que hem fet durant aquests 2 anys de vida ha estat aquesta necessitat o aquesta capacitat, vale, que ens dona un avantatge competitiu d'adaptació. És a dir, Tu has de tenir, cada, o almenys jo crec, que cada, en cada moment has de tenir molt clar quins són els teus objectius i també quins són els teus valors en aquell moment. Ah. I ja et dic, i intentar imbuir tot el que fas d'aquests objectius, d'aquests valors, vale? Però estar constantment revisant-los. O sigui, si veus que vas a picar la cap contra una paret, vale? Ser suficientment flexible, doncs, per buscar un detour, vale? per buscar... Doncs,
si veus que no el pots complir, fins i tot a vegades, si veus que no el pots complir, doncs és millor no posar-lo. A vegades pot ser que un digui, a mi m'encantaria que nosaltres tinguéssim aquest principi, però no em veig capaç ara mateix de fer que es compleixi. I, per tant, seria absurd posar-lo a la web, podríem dir, o al catàleg, no? Dient que el fem, perquè no seria cert. I jo crec que el valor més important a una empresa és no enganyar-se un mateix.
Ni a un mateix ni als altres.
I sí, però fins si comences ja per tu, ja, els altres, sí. Imagina't. Però, per tant, crec que això és important. Que vosaltres dos, que entenc que després d'uns anys, no direm quants, decidiu iniciar un projecte com aquest, d'acord? Algú, o imaginem una parella d'amics com vosaltres, que ara volen, tenen una idea i volen iniciar un projecte, quina recomanació els hi faríeu? Tant negativa com positiva, de dir no facis això o fes això.
Que ho facin.
Que estiguin a la piscina.
Que ho facin. No som ningú per... Bueno, jo almenys no som ningú per donar consell, sí. Molt menys, però jo sóc del parer de que si no et tires a la piscina no t'has de tirar. Si no compres una butlleta no et toca, saps? A veure, tot s'ha de fer, òbviament, dintre d'uns paràmetres que cadascú pròpiament ha de fer, no? Clar. I d'unes reflexions i d'una, no?, d'una manera d'entendre la vida i d'allò. Però si tens una bona idea, tens un projecte, tens un recolzament personal, efectiu, familiar, econòmic, que et pugui permetre... doncs, tirar endavant una iniciativa, prepara-la, estudia-la, posa-hi moltes hores...
Però després llença.
I després posa-hi més hores.
Sí.
Quan hagis posat moltes i més hores, el que has de fer és posar encara més hores.
Imagina't.
I no, és i molta il·lusió. Això que comentàvem abans del tema dels principis, jo ara estava pensant és més fàcil potser mantenir principis o plantejar-te'ls des d'una empresa petitona, no? Una empresa, inclús una start-up o un negoci petit, que òbviament mantenir una sèrie de principis en una empresa gran o multinacional, on les directrius, on els socis i amos de les empreses, doncs, busquen un rendiment econòmic i de capital, no? Des d'un sector i una visió molt més capitalista que no des d'un punt de vista social, no? Hi ha de tot, òbviament, Hi ha de tot.
Però jo el que et diria amb això és que, en realitat, l'interès per l'accionista, d'acord? Fins i tot a nivell de start-ups, que òbviament doncs, entreu a vegades en rondes de finançament. L'interès de l'accionista és que hi hagi una estratègia i de futur, no? I òbviament després que hi hagi rendibilitat i que hi hagi un equip que ho porti, tot plegat, no? Però que hi hagi una estratègia. És a dir, que hi hagi uns valors, per exemple, en aquest cas, és bo perquè permet fer créixer el negoci. És a dir, jo crec que a vegades es posa una falsa dicotomia entre fer diners i tenir valors, no? Com si fer diners fos una cosa que és contrari, o sigui, no es poden fer diners sense trair certs principis. I jo això, la meva experiència em diu que no és cert, és a dir, al final, de fet, les empreses, els valors, sustenten la continuïtat de l'empresa. O sigui, la fan passar d'un simple creixement a una prosperitat, no? Deixar llegat, anar més enllà. Aquelles empreses que són centenàries són empreses que han anat molt més enllà. Ei, potser hi ha certs principis que els tenen, altres que no, però no són empreses que visquin... Jo sempre penso... Les empreses que porten molts anys, eh? O sigui, estic parlant d'empreses centenàries, no són empreses que vinguin, que visquin aïllades del món, eh? Una altra cosa són empreses que el que jo et dic, allò, els pelotazos, no? Aquelles empreses... pop-ups, no? Que surt l'empresa, creix molt, tal, i de sobte cau, no? Però totes, d'una manera o una altra, acaben tenint certs principis que les fan prosperar i deixar un llegat al món. Després tenen altres que no. Clar, no tothom té els mateixos principis, no? És a dir, hi ha empreses que el seu principi és fer arribar a internet, no sé, a tot el món. Clar, aquest principi està molt bé i és molt bo i fer-lo arribar gratis i fer el dió, no? És a dir, és molt important. Però altres principis potser no es compleixen. No sé, imaginem el principi de l'equip és el primer. Doncs potser per això no. És per fer arribar aquest gran valor nostre, que és fer arribar internet a tots els racons del món, som capaços de trepitjar altres principis. Aquesta és la part on jo crec que sempre, quan una empresa creix, ha de vigilar molt, que és el saber exactament on es vol situar.
Compatibilitzar doncs, aquests valors, no? amb un altre valor, perquè un dels valors d'Elvis és que els nostres inversors i els fundadors i la gent que està implicada en el projecte tinguin un retorn, vale? I aquest és un dels valors importants d'aquesta empresa i això no està renyit o no ha d'estar renyit amb la resta de valors que tenim.
Igual que a un startup o a algú que comença, no? Com algú com vosaltres, li diríeu, doncs, llença-t'hi. És a dir, analitza bé el que vols fer i acte seguit llença-t'hi. Què li recomanaríeu a empresaris que ja estan situats, que ja porten anys?
Que incorporin nou talent, que incorporin noves maneres de plantejar les coses, de fer les coses... gent que pugui aportar debat dintre de l'empresa, que pugui aportar noves estratègies, que tingui una concepció potser a vegades més objectiva del negoci, no? Per això esteu els assessors també, no? Perquè a vegades des de dins no, perquè a vegades des de dins el dia a dia et menja i focalitzes els esforços en temes molt concrets i aquella visió que naixia i amb la que va néixer l'empresa i amb la que tu començaves a fer un projecte, no, d'empresa, doncs acabes, per les circumstàncies, acabes aterrant i donant sortida a problemàtiques concretes que et genera doncs, l'empresa. Tesoreria, financers, sí. Inversors...
Jo a vegades dic que l'assessor...
Persones, mil coses que el dia a dia et fan perdre una miqueta la visió aquella que inicialment tenies com un principi, un valor, no? I a vegades, doncs, assessorar-te o tenir gent al voltant d'alguna manera des d'una visió més externa, no? Et pugui donar la seva opinió o et pugui plantejar coses, dubtes, debats interns i estratègics, doncs, jo crec que és important.
Jo sempre els dic als meus clients que a vegades que ha d'haver-hi algú que defensi, jo sempre dic que ha d'haver-hi algú que defensi l'empresa.
Que no té per què ser els fundadors, per exemple.
No, i llavors moltes vegades la figura aquesta d'algú de fora, d'algú extern, el que fa aquesta figura és dir, escolta, jo miro l'empresa i per tant sóc capaç fins i tot de veure, no jo, vull dir, una persona externa a vegades el que pot fer és dir, escolta, però nosaltres no veníem això i ara m'esteu venint amb coses que no és el que nosaltres... Veníem, clar, com no estàs en el dia a dia, aquest tipus de persones són persones que són capaces de... Jo sempre dic que el fet que hi hagi un contacte que no sigui constant, sinó que sigui espaiat en el temps, a vegades mensual, setmanal, més igual, permet perdre el contacte durant un temps, amb el qual tu te'n recordes d'una cosa, quan tornes a l'empresa, tornes allà i esperes trobar una cosa semblant. I llavors, si han canviat coses que afecten en el projecte, és quan dius, i això per què? No? I potser aquesta és la pregunta. Vosaltres sou persones que us heu rodejat inicialment de gent que us ha ajudat, perquè m'hi consta, no?
Jo, tornant a això que deies abans, jo crec que un dels grans riscos de... La meva pròpia experiència, de l'empresa, diguem-ne, ja consolidada, és la inèrcia. Les empreses que a més funcionen i que... La típica frase de i per què fas això així? Perquè sempre ho hem fet així.
Perquè sempre s'ha fet així.
Les inèrcies, no? Les inèrcies...
Aquesta inèrcia, d'acord? Sí. Doncs, la meva modesta opinió és que un ha d'establir mecanismes per fugir d'aquestes inèrcies, d'acord?
Tancar-les.
O per consolidar-les, perquè igual doncs, amb l'ajuda de l'Oriol analitzem, diguem-ne, quina és l'estratègia i quina és la manera en què s'estan fent les coses i decidim que és la millor manera, d'acord?
Jo, el tema de les inèrcies, el perill que tenen és que hi ha un cost que totes les empreses tenen i que no es valora, que és el cost d'oportunitat, i és el cost més elevat que hi ha en una empresa. Una empresa que està creixent un 5% anual, el que s'hauria de plantejar és si no hauria d'estar creixent a un 20. És a dir, el problema de les inèrcies en empreses consolidades moltes vegades és que es generen sota una sensació de falsa comoditat perquè estàs obtenint certs resultats, el negoci va funcionant, però està posat en una plataforma que ja no creix. O sigui, és un pla. I no té por perquè va creixent, va fent lo seu, d'acord? Però no està aprofitant les oportunitats que la llançarien cap amunt. I a més té un risc, que és que aconsegueix avorrir els empresaris, sobretot noves generacions, quan entren. I això es veu moltes vegades, empresaris que porten 10-15 anys, i a partir dels 10-15 anys comença l'avorriment amb molts empresaris. Ja ho han fet tot, ja ho han vist tot. Ja ha crescut. I llavors hi ha empreses que es queden estables a partir dels 10-15 anys, i això és fàcil de veure a vegades en facturació, fins i tot. Es queden estables a partir dels 10-15 anys i empreses que creixen molt de cop, que creixen a partir que estan creixent i segueixen creixent. I quan veus la diferència, moltes vegades això, és que unes anaven per inèrcia.
Jo, perdó, una vegada li vaig preguntar a un director financer, escolta, explica'm això del creixement del 10% anual. Això, jo que soc de formació tècnica, soc enginyer, hi ha una cosa que es diu fregament, vale? Les coses no poden accelerar de forma perpètua. I em va explicar quin era el secret, que és, si vens sempre el mateix, si ofereixes sempre el mateix, òbviament no podràs estar creixent de forma perpètua. El que has de fer és oferir productes nous i buscar i generar necessitats noves als teus clients.
Sempre.
I això, per fer això, perdona, Oriol, és important tenir aquesta mirada fresca des de fora, ¿vale? Perquè si no, la inèrcia, el dia a dia i la visió egocèntrica o des de dintre de la pròpia empresa no et permet fer aquest procés. Per tant, una cosa molt important, incorporar talent exterior, vale? En la forma que sigui, en la modalitat que sigui, via assessorament, via incorporació de personal al propi projecte. Vale? Hi ha mil formes. Nosaltres som uns experts en fórmules de col·laboració. Les hem provat absolutament totes. Vale? Això és el bo que tenim com a startup. Però incorporar mirades fresques des de fora i, òbviament, talent nou, jo crec que és una de les claus per donar continuïtat o donar continuïtat al creixement d'un projecte.
Jo afegiria la capacitat d'adaptar-se, no? Més que res per experiència pròpia. En aquest projecte d'Elvis, des del principi, ens hem hagut d'adaptar a moltes coses. Portem 3 anys i et diria que des del principi ara hi ha hagut moments que ens hem hagut d'adaptar a noves circumstàncies, volgudes o no volgudes, però que més que mereixen, necessiten d'una adaptació caixa o faixa, saps?
Flexibilitat.
Sí, flexibilitat. Flexibilitat en aquells principis que parlàvem i adaptació de conceptes, de manera d'entendre les coses i d'empapar-te molt i de ser flexible a l'hora de reflexionar-les i de portar-les a terme, òbviament.
L'única cosa que no ha canviat en tot aquest temps és el nom.
No.
D'on ve el nom d'Elvis, per acabar? És el que suposo?
El nom d'Elvis.
És el que imagino? Sí.
No és el que imagino. Sí, sí.
Un secret. Primer vam tenir el nom i després vam decidir què faríem.
Sí, estava decidit que si algun dia fèieu alguna cosa, no?
Sí, no. Cas,
ja li buscaríem la...
S'havia de dir, Elvis.
A veure, amb tota la modèstia, amb tota la modèstia, és un nom que ens va semblar adequat a la voluntat que teníem i a la... I a la, d'alguna manera, a la... com es diu això? Bueno, a la voluntat de ser, no els reis, però els reietons, eh? Els reietons del tot el tema aquest de mobilitat i d'alguna manera posar la nostra empremta dins d'aquest sector. No?
Aficionats al rock en general o aficionats a Elvis? En...
A la música, a la música.
A la música en general.
Sí.
Quin tipus de música?
Tipus de música? Jo crec que som prou carques com per dir que som dels 70, no? 60, 70, jo almenys. Música dels 50, 60, 70 i aquestes coses.
Jo... Tiro més cap amunt, eh? Jo podríem dir que començo amb Led Zeppelin, podríem dir.
Vale. Doncs jo vaig cap a Led Zeppelin cap enrere.
Vale. Jo vaig des de Led Zeppelin cap endavant. Led Zeppelin l'agafo els últims minuts, eh? I llavors ja vaig cap al New Wave of British Heavy Metal i tota aquella onada, no?
Bueno, des de la música indie, el grunge, tot aquest tipus de música...
El que ens ha tocat viure, no? El que ens ha tocat, no?
Crec que forma part de les empreses, i és bo que ho tingueu el nom, no? És a dir, a vegades s'oblida que l'empresa la formen unes persones, no? És a dir, és un bloc de formigó.
Sí, això és importantíssim. Això que estàs dient ara, Oriol, és importantíssim. Les persones.
I tots tenim vida.
Rodejar-te de persones. Això que comentaves que havies introduït, sí. de rodejar-te de persones que alimentin el debat a l'empresa, i ser molt precís en aquelles persones que entens que poden sumar, no? I no sumar des del punt de vista qualitatiu o no, o qualitatiu des del punt de vista de professionalment parlant, sinó des d'un punt de vista també humà, no?
Humà.
Tracte, de maneres d'entendre les coses, de maneres d'enfocar les coses.
Mira, saps què passa? Que...
concebre debats, de concebre relacions personals, és bàsic.
De vegades a mi em diuen que... Dius, hòstia, és que parles molt de mentalitat. I crec que una empresa no es dirigeix si no tens la mentalitat adequada. I si no tens una vida, jo sempre dic una vida social sana, no? Una vida personal i social sana. O sigui, aficions, amistats, gent amb qui t'agrada estar. Crec que això forma part, no? Jo soc tenista, jo m'agrada jugar a tennis, això. A altres li agradarà, doncs, altres coses. A tots ens agrada escoltar un bon disc de rock. Si vols, ens posem d'acord en els anys 70. D'acord? Ens quedem allà, no? Però aquest tipus de coses alimenten l'empresa.
Sí, sí.
Doncs escolta...
A canvi, a la fi, som relacions personals, no?
Exacte.
Per tant, quan més afinitats tinguis amb les persones que et rodeges, òbviament, treballaràs més a gust i el teu rendiment serà més alt.
Exacte.
Doncs... I si no és un rendiment alt, almenys gaudiràs d'aquest temps amb més alegria, no? Que al cap i a la fi, escolta, avui en dia, un valor imprescindible com és la salut... comença a estar molt car.
Molt bé, doncs escolta, amb aquesta reflexió ho deixem. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Xavier. Ha estat un plaer conèixer més d'Elvis i serà un plaer tornar-vos a trobar més endavant.
T'ho agraïm molt, Oriol. Una forta abraçada.
Vagi molt bé. Adéu-siau.